Darrerament hi ha un què, hi ha certa... No diria alarma, perquè la qüestió no seria una alarma perquè no estaríem en una situació d'emergència, però sí aixecar les orelles davant d'un augment important de casos, per exemple, de la tosferina o de casos de sarampió. Evidentment, insisteixo, no estem en un estat d'alarma que... No, però quan passen aquestes coses, suposo que hem de preguntar-nos per què passa i hem d'aixecar les orelles, no? Parlem d'aquests casos, parlem dels augments de casos de tosferina i de sarampió i el per què, i de fet aprofitem que aquest, fa uns dies hi ha hagut un congrés precisament per parlar de, no d'aquests temes, sinó d'altres també, en qüestions de vacunologia, en qüestions de la infància pediàtrica, no? Parlem amb el doctor Ferran Moragallop, que és expresident de la Societat Catalana de Pediatria i portaveu de l'Associació Espanyola de Vacunologia. Doctor Ferran, bon dia, benvingut.
Bon dia, José Miguel.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Escolta'm, què passa amb la tosferina? Per què hi ha un augment de casos? Què està passant?
Bé, és una cosa que succeeix amb freqüència perquè la tosferina cursa, que és una malaltia infecciosa produïda per un bacteri, no? Aquests últims mesos hem parlat molt de virus, no? De la grip, de la Covid, del virus respiratori sinicial. No, aquí és un bacteri, no? I aquesta malaltia cursa amb unes onades epidèmiques cícliques cada 3-5 anys, no? Ah. I això es deu fonamentalment que malgrat que tenim una vacuna, una bona vacuna, aquesta vacuna produeix una immunitat que davalla amb el temps d'una forma bastant ràpida. O sigui que als 3 o 5 anys hi ha una pèrdua important de la immunitat.
D'acord, llavors seria ideal tornar-se a revacunar en aquests casos?
Exactament, això fora l'ideal, no? I malgrat que no solucionaríem el problema a llarg termini, sí que solucionaríem una mica o bastant el problema dels brots escolars, que és el que preocupa ara en el sentit que produeix una gran tasca per part del personal sanitari, per personal de salut pública, perquè es produeixen brots a les escoles i el personal ha d'anar a veure els casos, no? A fer els aïllaments, a fer les quimioprofilaxis i després totes les molèsties pel malalt i per les famílies, perquè hi ha també brots familiars bastant importants.
Llavors, estic entenent que estaríem dins un cicle normal, entre cometes, del que seria aquesta malaltia. No és una qüestió alarma que de cop i volta dius, ostres, què passa aquí?
Sí.
No, o sigui, seria un cicle més o menys normal.
Sí, però el que passa és que aquest cicle, concretament d'ara, que va començar l'últim trimestre del 2023, és una onada amb un nombre de casos molt important.
D'acord.
Pensem, per dir números, que l'últim informe a Catalunya de la tosferina, que va ser del 27 de març, havien més de 7.000 casos declarats. Això, si vols, després parlarem, és una infradeclaració molt important perquè no es declara tot. I que l'any que va haver-hi més tosferina a Catalunya, que va ser el 2015, dels últims 20 anys, tot l'any van haver-hi van arribar a 4.000 casos.
Carai.
O sigui que portem ja en 3 mesos el doble del nombre de casos de l'any que va haver-hi més tosferina a Catalunya els últims 8 anys.
Clar, llavors he d'entendre que aquí està on està el punt d'aixecar les orelles del perquè hi ha tants de casos. Suposes que és una qüestió del que explicaves, la baixada de l'efectivitat de la vacuna i la no vacunació entraria aquí dins de tot el què? Perquè, clar, si és una malaltia contagiosa, suposo que la bacteri s'expandeix com qualsevol bitxo d'aquests.
Exactament. La tosferina i el xerrampió són les dues malalties infeccioses clàssiques de la infància més contagioses, no? I això vol dir que un malalt en un centre que hagi nens no vacunats o vacunats que fa més de 5 anys, per exemple, produeix un gran nombre de casos de tosferina.
Entenc. Després, en aquest cas, el xarampió estaria també dins d'aquest cas. No sé si també hi ha un augment de casos de xarampió.
Bueno, això és un cas completament diferent, perquè el nombre de casos del xarampió, malgrat que aquest 2024 ja portem a tota Espanya, em sembla que era 40 casos declarats, però és un problema menor completament. I a més, aquí s'ha de dir que en el problema del xarampió, la vacuna que tenim és una vacuna pues, que és immunògena, que és segura, que és efectiva al 100%, sempre i quan el malalt, el pacient, jo dic, el nen, tingui les dues dosis de vacuna posades del calendari vacunal. Una als 12 mesos d'edat i l'altra als 3 o 4 anys.
D'acord.
Així com la tosferina, jo diria que tenim una cobertura vacunal bona a la primovacunació, que és als 2-4 mesos i als 11 mesos, la primera i única dosis de record del calendari oficial de la tosferina, que és als 6 anys, ja tenim, concretament a Catalunya, un percentatge de vacunació inferior al 80%. I això ja és un percentatge molt baix.
Entenc.
En el cas del xarampió, s'ha de dir que si tenim les dues dosis amb cobertures vacunals superiors al 95%, doncs pràcticament el risc de xarampió, si arriba un cas de fora amb la malaltia, és molt petit. Aquí, en aquests moments, estem una miqueta per sota d'aquest percentatge, al voltant del 94-93% a les dues dosis de vacunació. Per tant, hem de fer una crida, no?, de recordar, d'enfatitzar la importància que tenen aquestes vacunes i, en el cas de xarampió, que tot nen ha de tenir posades les dues dosis de vacuna.
D'acord, doncs, doctor Ferran Moragallop, expresident de l'Associació Catalana de Pediatria i portaveu de l'Associació Espanyola de Vacunologia. Escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i haver-nos donat aquestes explicacions, molt amable.
Moltes gràcies, José Miguel, bon dia.